Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Lloret de Mar acull en el que portem d'any més de 400 esdeveniments esportius. La xifra supera per poc les dades de l'any passat. La majoria són estades, tot i que també hi ha un bon gruix de competicions i de campus. Les dades les ha donat el regidor Joan Bernat, a qui escoltarem durant el programa. En el que va de 2018 han passat per Lloret de Mar 35.000 esportistes amb uns 20.000 acompanyants. Això suposa un total de 55.000 persones desplaçades a la vila per practicar esport o fer turisme esportiu. A més, han crescut els ingressos en un 17% respecte de l'any anterior. L'esport més practicat a Lloret ha estat, com és habitual, el futbol. Especialment hi ha dos esdeveniments destacats, com són el MIC de Setmana Santa i les competicions de l'empresa Travel Sport, com el Trofeu Sant Jaime a l'abril i el Mediterrani i el Vila de Lloret a l'estiu. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Avancem la resta de continguts i de titulars amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
Bon dia, Rosa. En Lloret, si se puede, organitza un acte aquesta tarda que consisteix en fer balanç dels últims 4 anys a Lloret de Mar. La sessió porta un títol ben explícit: rendiment de comptes. En parlarem amb el regidor i portaveu del grup municipal de l'oposició, Paulino Gracia. Explicarem que avui es disputa a la piscina un partit amistós entre la selecció xinesa de waterpolo i el Club Natació Mediterrani. Serà un esdeveniment esportiu digne de veure's. I afegirem que l'equipament ha obert les inscripcions per al campus esportiu de Nadal. Sabrem de què va la pel·lícula Carmen i Lola, que projecta aquesta nit el Cineclub Adler i l'Associació de Dones L'Aurora. Amb aquest film obren el cicle Cinema i Dona. Entrevistarem Joan Moret, que és el president del Cineclub Adler. I acabarem amb música, amb boleros de l'artista Tamara, que diumenge oferirà, interpretarà un concert al teatre. Amb ella parlarem a la recta final del Bon Dia, Bona Hora.
I com sempre, també ens posarem al dia amb el temps, amb la previsió meteorològica de Miquel Bernis, així com els diaris i els titulars d'avui dijous. Us saludem en nom de Moisés García, Josep Altafulla i Rosa Giral. Estarem en directe fins a arribar a les 9 en punt del matí.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 3 minuts del matí, el que fem ara és escoltar amb tota atenció el que diu Miquel Bernis en la previsió meteorològica de Lloret de Mar de cara a aquest dijous i els propers dies. L'escoltem. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Rosa. Dijous, amb canvi de temps, arriba un front que, quan se situï sobre el Mediterrani, ja estarà una borrasca que ha de fer canviar el temps avui, aquest dijous. Serà un dia amb més núvols i amb algunes pluges, fins i tot, que arribaran sobretot a partir del migdia i de cara a la tarda, pluges que a la selva marítima més aviat han de ser minses, tot i que en altres sectors de la Costa Brava, sobretot més al nord i també en punts al sud de Catalunya, poden ser-hi més destacables i més abundants. Però creiem que al voltant de Lloret més aviat hi plourà poc al llarg d'aquest dijous a la tarda i vespre. Esperem també que la borrasca provoqui un vent d'entre gregal i tramuntana que es deixi sentir amb ganes aquesta tarda, cops de vent de 50-60 km per hora, per tant, situació de vent destacable al vespre i fins demà al matí, i a més, situació marítima complicada, amb onades que poden superar els 2-3 metres al llarg d'aquest vespre i sobretot de cara a demà a primeres hores. A poc, a mesura que avanci el divendres, el vent anirà disminvant ràpidament i el cap de setmana no esperem que torni a ser protagonista. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents seran més tranquils. Aquest divendres quedaran alguns intervals de núvols, però el sol predominarà bastant més que no pas els núvols. Dissabte serà un dia amb força sol i diumenge, en tot cas, sembla que el front que ens torna a creuar pot ser una mica més actiu del que semblava en un principi i és possible que puguin arribar a caure algunes gotes fins i tot de cara al migdia o a la tarda, però en tot cas serien precipitacions altre cop bastant minces, tot fa pensar. Pel que fa a les temperatures, de moment a curt termini no hi haurà grans canvis, avui màximes una mica més baixes, però al cap de setmana el començarem amb un ambient encara suau per l'època, però els mapes del temps dibuixen un panorama de cara a la setmana que ve. una mica més hivernal, amb temperatures que podrien afiançar-se ja en valors més normals per ser el desembre a partir de dilluns i durant bona part de la setmana vinent.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix aquí al carrer Sant Pere és d'11 graus, un menys 10 a la caserna de la policia, i la humitat elevada a aquesta hora és del 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 5 minuts del matí anem continuant amb més continguts aquí en el Bon Dia, Bona Hora. El que fem ara és repassar què diuen avui els diaris i comencem aquest repàs amb la premsa comarcal, la més pròxima. Portada del Diari de Girona d'avui dijous 13 de desembre del 2018. Obre amb aquest titular. La Sindicatura de Comptes veu noves irregularitats al Consorci de la Costa Brava. Es van fer 93 contractes menors al 2016, fet que vulnera la normativa. Considera que s'hauria de garantir la concurrència competitiva. També diu el Diari de Girona que Sánchez alerta Torra que serà contundent si se salta la llei, però descarta aplicar el 155. Educació atura el nou decret de menjadors almenys fins l'any 2020. La compra-venda d'habitatges a Girona s'incrementa un 20,1% a l'octubre. L'exsecretària de Mer s'enfronta a 4 anys de presó per malversació. També diu el Diari de Girona que a Blanes investiguen una agressió sexual a una menor en el barri dels Pins. També afirma a aquest diari que la temporada d'hivern comença malament a l'aeroport per un 20% de passatgers i que disminueix el nombre de quines de Nadal a les comarques de Girona. També volem destacar un altre titular que parla d'impressions 3D contra el càncer. La UDG, la Universitat de Girona, aïlla cèl·lules mare tumorals amb un sistema pioner. Anem ara amb el diari Amb el Punt Avui, amb la seva primera portada. L'edició de Girona cobra amb aquest titular. Sánchez apuja el to. El president espanyol avisa d'una resposta proporcional i contundent a qualsevol vulneració de l'ordre constitucional i estatutari. També diu que Torra lamenta que inventin un nou relat de falsa violència per justificar una segona aplicació del 155 contra Catalunya. D'altra banda, també afirma el Punt Avui en portada, parla de tecnologia 3D contra el càncer. La UDG investiga com combatre el càncer de mama més agressiu. Un altre titular no se'ls trobarà a faltar, diu el Punt Avui, la marxa dels premis de la Casa Reial de Girona genera indiferència entre les entitats de la ciutat. D'altra banda, personal de la Universitat de Girona impulsa un dejuni col·lectiu que comença avui i durarà una setmana. Més titulars que volem destacar. May sobreviu a la moció de confiança. El Tribunal Constitucional tomba els primers recursos per l'1 d'octubre. I d'altra banda troben irregularitats al Consorci de la Costa Brava.
I aquests són els altres titulars de la jornada. En la resta de premsa escrita, El País avui titula que Sánchez planta cara a Torra i li ofereix la sortida d'un altre estatut. El Periódico diu en primera plana que Sánchez avisa Torra amb el pes de la llei. La Razón diu que l'atavió de Sánchez amb Torra subleva els barons, mentre que el diari Ara ofereix en portada Pedro Sánchez endureix el to amb l'independentisme. L'ABC recull unes declaracions del ministre Borrell. Diu que reconeix el poc èxit de la política de l'ibuprofè a Catalunya, mentre que El Mundo i La Vanguardia també diuen, expliquen i titulen en primera plana el monotema del dia. Sánchez agreuja la seva soledat per la seva inoperància a Catalunya, diu El Mundo, i La Vanguardia diu que Sánchez eleva el to davant el govern sense tancar-se les portes.
El que fem ara és seguir mirant a més titulars de portada, en aquest cas, els que hi ha ara mateix en el portal de notícies 324.cat de TV3 i Catalunya Ràdio. Obren amb aquesta informació. Theresa May supera la moció de confiança i continuarà liderant el Brexit.
En una votació secreta, la primera ministra britànica ha obtingut 200 vots a favor i 117 en contra.
El sospitós de l'atac d'Estrasburg, 29 anys, 27 condemnes i radicalitzat a la presó.
Macron mobilitza 500 militars per intentar capturar el presumpte autor de l'atemptat.
4 morts i 43 ferits en l'accident d'un tren d'alta velocitat a Turquia.
Ha xocat amb una màquina d'inspecció de les vies en una estació d'Ankara.
El president del govern espanyol ha assegurat que mai seguirà a Catalunya l'exemple i el camí de David Cameron amb Escòcia.
Sánchez ha insistit que no donarà suport a un referèndum d'independència que ha relacionat amb la votació sobre el Brexit del juny del 2016.
Més titulars de política, Pedro Pedro Sánchez diu que enviarà efectius suficients a Catalunya si persisteix la inacció.
I Quim Torra demana al president espanyol que vingui a Barcelona en política i no amb més policies.
La mobilitat urbana europea es projectarà des de Barcelona.
La ciutat ja és la seu de l'Institut Europeu de la Mobilitat Urbana, que aportarà 1.600 milions d'euros per a investigació, llocs de treball i formació.
I ho hem dit també a les portades de la premsa comarcal: aïllen cèl·lules mare del càncer de mama gràcies a la impressió en 3D.
El projecte d'investigadors de la Universitat de Girona facilita investigar un fàrmac que eviti la recaiguda de les pacients.
Amb tota aquesta informació, amb aquest recull de titulars, ens situem a les 8 i 10 minuts del matí.
El Mercat Municipal de Lloret t'ofereix productes frescos i de proximitat amb aparcament gratuït. Peix, carn, fruita, verdures fresques i queviures. Vine, tria, compra o fes el teu encàrrec. Trobaràs un tracte directe i de confiança. Els paradistes es posen a la teva disposició per aconsellar-te en els productes de la compra. Ara més que mai, vine al teu mercat. Vine al Mercat Municipal de Lloret. T'esperem al carrer Sènia del Rebic, al costat de l'escola Esteve Carles. Vine a la Fira de Nadal que acull el Mercat Municipal. Bones festes!
El Nadal ja és a tocar. Arriben dies de felicitat, alegria, bona companyia i també de grans àpats. Si aquests dies de Nadal vols celebrar un dinar o sopar d'empresa, amics o família, el restaurant Giorgio és el teu lloc. Al Giorgio també tindrem uns menús especials per aquestes festes de Nadal i Cap d'Any. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Informació i reserves al telèfon 972 36 01 60. El Restaurant Giorgio us desitja unes bones festes. La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats: fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
El dimecres 26 de desembre arriba la Gran Quina de Nadal. T'esperem amb una superquina valorada amb més de 1.500 euros. La Diada de Sant Esteve, vine amb la família i els amics a passar una tarda entretinguda. El dimarts 26 de desembre, a 6:15 de la tarda, a l'Hotel Olímpic. Quina, organitzada pel Club Natació Lloret i el Club Hoquei Lloret. Consulta els premis al web granquinadenadal.cat.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Us recordem que romandrem oberts cada dia durant aquestes festes. La cuina d'en Pedro us desitja unes bones festes i un bon any nou.
Clínica Fanals, 15 anys.
Clínica Fanals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fanals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafanals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret.
Clínica Fanals. 15 anys amb tu.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamá. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano, carnes, pizzas y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Además, menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-371228. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos catamaridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia Bon Hora. Ho hem dit en portada. Lloret de Mar ha acollit aquest 2018 fins al mes de novembre més de 400 esdeveniments esportius, una xifra que supera per poc les dades de l'any passat. En uns moments ampliarem aquesta informació. El que volem fer ara és donar pas a un tema de política, perquè en Lloret, si se puede, organitza un acte aquesta tarda que consisteix en fer balanç dels últims 4 anys a Lloret de Mar. La sessió porta un títol ben explícit, diu rendiment de comptes.
Hi ha prevista la participació del regidor portaveu del grup municipal, Paulino Gracia. L'acompanyaran Raquel Rodríguez, de la PASAC, també Maite Fernández, exvicepresidenta de les Kellys, i Javier Torres, dentista. L'acte es durà a terme a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda.
Tenim el regidor portaveu del grup municipal en Lloret, si se puede, als estudis, Paulino Gracia. Molt bon dia, Paulino.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquest acte, que el títol ens crida molt l'atenció? Parla de rendir comptes.
Sí, informar. Informar de lo que hemos hecho estos últimos 3 años y medio. Yo creo que todos los partidos deberían hacerlo. Nosotros siempre hemos dicho que la participación, que todo eso es importantísimo, a pesar de que nosotros ya no estamos en Podemos, pero igualmente seguimos llevando los mismos criterios. Y creo que esto es importantísimo. Dar explicaciones a la gente que te ha votado como a la que no te ha votado, porque al fin y al cabo tú estás aquí para servir a todo el pueblo, no solo a los que te votan. Pues creo que rendir cuentas ante ellos creo que es algo no necesario, sino de obligación por parte de un partido.
És un exercici de transparència.
Sí, por supuesto, claro.
¿Y quién es el balance que fa en Lloret, si se puede?
Positivo. Positivo. La verdad es que hay que tener en cuenta muchísimas cosas, pero, por ejemplo, nosotros hemos sido solo uno. Yo creo, si hacemos un balance general, y me atreveré a decir, y a lo mejor me pueden decir alguna cosa, pero voy a ser un poco atrevido. Siendo uno, quizás hayamos trabajado más que otros grupos que son más. Tiene más representantes. Entonces yo creo que sí, positivo. La verdad es que positivo. Hemos hecho presión por parte de nuestra a la sanidad en diferentes aspectos, tanto la corporación, que ha sido una guerra que ha sido bastante, bastante, bastante fuerte, el tema del CAP. Hemos mirado también por los trabajadores y las trabajadoras de Lloret. Hemos aprobado unos presupuestos en los que, bueno, pues yo creo que hemos metido, me parece, sí, cinco puntos en los que casi todo era social. Luego, aparte, también el tema de las barandillas, el tema de, bueno, hemos acordado bastantes cosas y yo creo que hemos, ya como digo, siendo uno, hemos aportado bastante, hemos llevado bastantes mociones. No todas se han aprobado, por desgracia, pero desde luego nosotros lo que teníamos claro era no quedarnos sentados 4 años en la silla sin hacer nada, y creo que lo hemos demostrado. Otra cosa es que haya personas o haya gente que piense lo contrario, pero por eso queremos hacer el acto de rendición de cuentas, y por eso hemos querido invitar también a las personas con las que hemos trabajado pues varias cosas. Lógicamente no podemos invitar a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, al dentista Javier Torres, con el que hemos trabajado parte de la sanidad, parte también la denuncia que hicimos públicamente, y luego la moción con el tema de las clínicas odontológicas que son privadas y están trabajando en una ente pública como es el CAP, a Raquel Pérez, que, perdón, Raquel Rodríguez, Raquel Rodríguez, que es la presidenta de APAS, que con ella también hemos trabajado mucho el tema animal, el tema en este, en, de los gatos. Luego también a Maite, Maite, que era, ahora es ex vicepresidenta de las Kellys, con la que hemos, hemos hecho, yo creo que no solo compañerismo, sino también amistad, de los cuales todos, nosotros estamos súper orgullosos, porque son personas que están involucradas en movimientos sociales, en asociaciones, son gente que altruistamente trabajan por el pueblo, trabajan por un cambio, trabajan por la sociedad, por mejorarla, sobre todo, lógicamente. Y creo que bueno, yo creo que puede ser bastante positivo y estará bastante bien el acto.
Paulino, rendir comptes també doncs implica saber com ha anat la relació en aquest mandat, sí, tant amb el govern com amb la resta de l'oposició. Com ha anat això?
Bueno, en principio entramos bastante cada uno en su sitio. Es cierto que al principio habían muchas, bueno, vamos a decir, guerrillas de pleno, ¿no? Que yo le llamo, ¿no? Que son discusiones, pues bueno, pues políticas, que cada uno defiende lo suyo y bueno. Pero yo creo que al final, más o menos, todos somos personas. Es verdad, yo por ejemplo, yo no lo digo claramente, yo si me tengo que ir a tomar una cerveza con los regidores de Ciudadanos, me voy, y con el que era del PP, con Henry Martínez, también. Eso no me implica a mí que yo no vaya a seguir defendiendo lo que defiendo desde un principio hasta un final. Quiero decir, yo creo que más o menos está bien, y mi relación con el resto es buena. Unos mejor, otros peor, lógicamente, pero ya es por persona, porque no, ya no es el ámbito político. Pero yo creo que bastante bien. Es verdad que hay algunos que no me caen tan bien como otros, pero sí, sí.
Pel que fa, doncs, la candidatura de Som Alternativa, ¿com van els preparatius?
Bueno, bastante adelantados y bastante bien, la verdad. Mejor de lo que yo esperaba. Otra cosa será lo que pueda suceder luego, ¿no? Pero el programa lo tenemos casi a un 90% terminado. La lista la tenemos prácticamente ya cerrada. Y bueno, falta el pistoletazo de salida y empezar, ¿no? Que estamos ya a la carrera final de esta legislatura y falta poco. Por eso también queremos ahora, creemos que és el moment de rendir comptes.
També és això, una mica fer com aquest punt d'inflexió, no? Ara sí, deixem de banda o tanquem un mandat i aviat se'n comença un altre.
Y empezaremos, si todo sale bien y la gente pues está contenta con nosotros, pues empezaremos otro, que es de lo que se trata. Porque yo ya lo digo, hay muchas personas que me dicen, hombre, pero tú te has ido de Podemos. Digo, sí, yo me he ido de Podemos, pero yo en ningún momento he cambiado mis ideales. Yo, mis ideales siguen siendo los mismos que cuando empecé con Podemos. Quizás no soy yo el que se ha alejado del Podemos inicial. Quizá haya sido Podemos en sí. Lo que pasa es que hay un proyecto, nosotros tenemos muchos proyectos para Lloret, nosotros queremos a Lloret y lo que queremos es continuar con esos proyectos, y para eso necesitamos como mínimo una legislatura más. Ya no voy a decir de gobernar, porque un programa desde la oposición es complicado llevarlo a cabo. Puedes hacer pequeñas cosas, pero no vas a hacer nunca jamás lo que llevas en el programa. Entonces nosotros necesitamos realmente volver a salir con fuerza. Salimos a ganar, eso lo tenemos clarísimo. Creo que estos 4 años nos han servido muchísimo para darnos una experiencia muy necesaria, porque una cosa es cómo se ven las cosas desde fuera y otra cosa es cuando entras, ¿no? Se ven cosas muy diferentes. Y esa experiencia de 4 años, la verdad es que nos ha servido muchísimo. Ahora miramos las cosas de la misma manera, seguimos mirándolas de la misma manera y los cambios que realmente hacen falta, pero los caminos son diferentes. Pero ahora ya conocemos más o menos los caminos y eso es importantísimo para poder trabajar.
I per Paulino Gracia, a nivell personal, ¿com és el rendiment de comptes d'aquest mandat?
Yo creo que es positivo. Yo me he quedado con ganas de hacer más. Me he quedado con ganas de hacer más. No solo a nivel personal, sino porque realmente es necesario. Es necesario en el pueblo. Y ves cuando hay cosas que se están votando en el pleno y son injustas para el pueblo. Y eso es lo que te hace volver a presentarte o volver a coger fuerzas, ¿no? Y le digo una cosa. A veces me han dado ganas de tirar la toalla, porque realmente te ves solo. Te ves solo en el sentido de decir, estoy luchando contra algo que es imposible luchar. Y eso a veces hace tirar uno la toalla, ¿eh? De decir, basta, o sea, no puedo más, yo estoy gastando mi tiempo, y que la gente no se piense, esto es importante, y esto también en la rendición de cuentas es importante. A mí muchas veces me para, y esto lo voy a contar como anécdota, sé que vamos mal de tiempo.
No,
pero hay gente que me dice, bueno, pero tú ahora en el ayuntamiento, hombre, ahora tienes un buen sueldo, ahora. y la gente se equivoca, yo estoy cobrando, y no es un sueldo, son retribuciones, estoy cobrando 1.000 euros y yo estoy sin asegurar, yo llevo 4 años sin cotizar en la Seguridad Social, que eso también me afecta, cobraba más en mi antiguo trabajo que ahora. Que esto es importante aclararlo, porque muchas personas piensan que como estás en el ayuntamiento ya cobras 3.000 euros, y no es así, quiere decir que, por eso es importante también la rendición de cuentas, ¿no? El dar toda esa información que luego la gente pueda nutrirse y pueda dar una opinión ya más o menos... Más fiable, no?
Doncs, Paulino Gràcia, agraïm moltíssim que hagi vingut fins aquí a la ràdio a explicar doncs, com ha de ser aquest acte, aquest rendiment de comptes d'en Lloret, si se puede, avui, a partir de les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Lloret de Mar. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Ho hem dit en començar, Lloret de Mar ha acollit aquest 2018 fins al mes de novembre més de 400 esdeveniments esportius. La xifra supera per poc les dades de l'any passat. La majoria són estades, tot i que també hi ha un bon gruix de competicions i de campus.
En el que va de 2018 han passat per Lloret 35.000 esportistes amb uns 20.000 acompanyants. Això suposa un total de 55.000 persones desplaçades a la vila per practicar esport o fer turisme esportiu. A més, s'han crescut els ingressos en un 17% respecte de l'any anterior.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, valora aquestes xifres de manera positiva i creu que també és important analitzar les dades des del punt de vista turístic, més enllà dels resultats esportius.
Ha estat molt bé, diria que boníssim, a molts nivells. Vaja, jo com a regidor analitzo també no tant els resultats esportius, que sí, i aquests ja han estat, però també sent una ciutat turística, ens ho mirem amb xifres turístiques i en aquest cas els equipaments han estat planíssims, moltíssims, molts més ingressos. De fet, també a part de ser de portar gent a Lloret de Mar, també genera uns ingressos i aquests també s'han de valorar.
L'esport més practicat a Lloret ha estat, com és habitual, el futbol. Especialment hi ha dos esdeveniments destacats, com són el MIC de Setmana Santa i les competicions de l'empresa Travel Sport, amb el trofeu Sant Jaume a l'abril i el Mediterrani i el Vila de Lloret ja a l'estiu.
El tipus d'activitat, aquí sí que més o menys el que sempre guanya és el futbol. Si tinguéssim, sempre ho diem, però si tinguéssim més camps de futbol podríem fer... atraure molt més turisme. Tenim els que tenim, que són molts, però sí que és veritat que també hi ha molts de... hi ha clubs amb moltes categories, que fa que els caps de setmana sigui difícil durant l'època en què hi ha lliga poder ficar diferents esdeveniments.
A banda del futbol, l'atletisme també presenta uns números molt destacats, però la modalitat que creix a grans passes és el bàsquet, amb un grapat de tornejos.
Amb el bàsquet sí que hem fet un creixement en els últims anys molt importants, amb el... bueno, hi ha l'Eurobàsquet que hi havia, els Eurobàsquets, el MIC Bàsquet... Tenim possibilitat de créixer, però sí que hi ha un moment en què els equipaments són els que són i a vegades fer aquest puzzle per intentar ficar totes aquestes activitats o tots aquests esdeveniments i que tampoc facin molt malament als clubs, és a dir, que s'hagin de moure massa, a vegades és difícil.
La temporada alta, pel que fa al turisme esportiu, es concentra en els mesos de març, abril i maig, que acullen el 60% dels esdeveniments que s'organitzen a Lloret al llarg de l'any. Per contra, novembre, gener i febrer són els que presenten menys activitat. A més, Joan Bernat assegura que el juliol i a l'agost també és complicat rebre visitants en aquest tipus de segment.
Hi ha mesos que és difícil. És difícil perquè es facin esdeveniments. Posats també a dir també per la disponibilitat que tenim de camps, però també perquè és hivern, però sí que, o per una qüestió de preu, a vegades també juliol i agost ens costa portar turisme esportiu. El novembre, per exemple, és una data que no hi ha massa turisme esportiu. Gener, febrer, si no és Setmana Santa, el març, abril, maig, sí que és temporada alta.
Des del consistori valoren la situació de Lloret pel que fa a l'àmbit esportiu de manera molt positiva i asseguren que l'oferta és molt àmplia. A més, reconeixen l'esforç del sector privat en el creixement d'aquest tipus de turisme.
El regidor ha destacat també l'esforç de les entitats locals que faciliten la presència dels esdeveniments i les estades que acull la vila. Com cada any, els clubs de Lloret tindran el seu acte de reconeixement a la Festa de l'Esport que se celebrarà el pròxim dia 27 de gener.
Pràcticament són 9:15 del matí. Estem sentint els senyals horaris i continuem amb més continguts en el Bon Dia, Bona Hora. La piscina de Lloret acull aquest dijous un partit amistós entre la selecció xinesa de waterpolo que s'entrena a la vila des de fa unes setmanes i el Club Natació Mediterrani.
Aquest partit servirà als dos equips per preparar les seves pròximes competicions. En el cas del combinat xinès, recordem que es troba a la vila d'estada fins a finals d'aquest mes per entrenar-se de cara a les Olimpíades del 2020 que se celebraran a Tòquio.
El director de la piscina, Ricard Salinas, es mostra satisfet amb l'organització d'aquest partit i destaca que el Club Natació Mediterrani és el cinquè classificat a la divisió d'honor estatal de waterpolo.
És un partit amistós, però també és oficial i jugaran contra el Club de Natació Mediterrani, que de fet és el cinquè millor equip, el que està millor posicionat en la cinquena posició de tota Espanya. Sí, crec que doncs, bueno, és un esdeveniment bastant important. Mai havien tingut un esdeveniment de waterpolo d'aquest índole i bueno, estem molt contents.
El partit entre la selecció olímpica de Xina i el Club Natació Mediterrani es disputa avui a partir de la 1:00 PM a la piscina municipal.
Però aquest no és l'únic esdeveniment que afecta l'actualitat de l'equipament. En breu arriba una nova edició del campus esportiu de Nadal que començarà el pròxim 24 de desembre. De moment ja s'han obert les inscripcions.
Els participants del campus gaudiran d'activitats pròpies de la piscina com jocs aquàtics o natació. A més, els infants també utilitzaran altres instal·lacions per practicar més modalitats com el futbol, l'hoquei, el tennis i l'handbol.
Jocs aquàtics i natació i també fora de la piscina doncs activitats multiesportives, fent servir també la resta d'espais municipals com poden ser les pistes d'atletisme i camp de futbol i el pavelló poliesportiu del Molí, així com alguna pista exterior que tenim i mirarem de fer doncs, tot tipus d'activitats on la seva vessant més important sempre serà la lúdica. No? Nosaltres sempre seguim en la filosofia que el nen s'ho ha de passar molt bé i després aprendre i tot dintre d'un entorn de màxima seguretat.
El campus comptarà amb uns horaris adaptats a les famílies. Es podrà escollir el torn de matí de 9:00 a 1:00 o bé el de tarda de 3:00 a 5:00 i fins i tot fer el dia sencer.
Les inscripcions es poden formalitzar a la recepció de l'equipament. Els preus van des dels prop de 8 euros al dia. A més, hi ha descomptes especials a partir del segon germà.
Les 8:33 del matí. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar tota la informació de la previsió meteorològica, la crònica, la informació és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Dijous amb canvi de temps arriba un front que, quan se situï sobre el Mediterrani, ja estarà una borrasca que ha de fer canviar el temps avui, aquest dijous. Serà un dia amb més núvols i amb algunes pluges, fins i tot, que arribaran sobretot a partir del migdia i de cara a la tarda, pluges que a la selva marítima més aviat han de ser minses, tot i que en altres sectors de la Costa Brava, sobretot més al nord i també en punts al sud de Catalunya, poden ser-hi més destacables i més abundants. Però creiem que al voltant de Lloret més aviat hi plourà poc al llarg d'aquest dijous a la tarda i vespre. Esperem també que la borrasca provoqui un vent d'entre gregal i tramuntana que es deixi sentir amb ganes aquesta tarda, cops de vent de 50-60 km per hora, per tant, situació de vent destacable al vespre i fins demà al matí, i a més, situació marítima complicada, amb onades que poden superar els 2-3 metres al llarg d'aquest vespre i sobretot de cara a demà a primeres hores. A poc, a mesura que avanci el divendres, el vent anirà minvant ràpidament i el cap de setmana no esperem que torni a ser ser protagonista. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents seran més tranquils. Aquest divendres quedaran alguns intervals de núvols, però el sol predominarà bastant més que no pas els núvols. Dissabte serà un dia amb força sol i diumenge, en tot cas, sembla que el front que ens torna a creuar pot ser una mica més actiu del que semblava en un principi i és possible que puguin arribar a caure algunes gotes fins i tot de cara al migdia o a la tarda, però en tot cas serien precipitacions altre cop bastant minces, tot fa pensar. Pel que fa a les temperatures, de moment a curt termini no hi haurà grans canvis, avui màximes una mica més baixes, però el cap de setmana el començarem amb un ambient encara suau per l'època, però els mapes del temps dibuixen un panorama de cara a la setmana que ve una mica més hivernal, amb temperatures que podrien afiançar-se ja en valors més normals per ser el desembre a partir de dilluns i durant bona part de la setmana vinent.
Gràcies, a Miquel, per aquesta informació. Ben pendents d'aquest canvi de temps amb núvols i algunes pluges minces, repassem a temperatures ara mateix a Lloret de Mar. 12 graus aquí al carrer Sant Pere, 10 a la caserna de la policia i la humitat, com sempre, elevada a aquesta hora del 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui som a dijous 13 de desembre del 2018 i el que fem ara és mirar què diuen avui les portades dels diaris i comencem aquest repàs de l'actualitat amb la premsa comarcal, la premsa més propera. El punt avui, primera pàgina de l'edició de Girona, Sánchez apuja el to. El president espanyol avisa d'una resposta proporcional i contundent a qualsevol vulneració de l'ordre constitucional i estatutari. Torra lamenta que inventin un nou relat de falsa violència per justificar una segona aplicació del 155 contra Catalunya. L'altre tema destacat en la portada del Punt Avui és la tecnologia 3D contra el càncer. La Universitat de Girona investiga com combatre el càncer de mama més agressiu. Una de les matrius que permeten aïllar les cèl·lules mare del càncer de mama sortint d'una impressora 3D és el que mostra la fotografia que acompanya aquest titular destacat de portada. Més temes no se'ls trobarà a faltar, afirma el Punt Avui. Diu que la marxa dels premis de la Casa Reial de Girona genera indiferència entre les entitats de la ciutat. D'altra banda, personal de la UDG impulsa un dejuni col·lectiu que començarà avui i durarà una setmana. Més titulars destacats, May sobreviu a la moció de confiança. El Tribunal Constitucional tomba els primers recursos per l'1 d'octubre i troben irregularitats al Consorci de la Costa Brava. Anem ara amb el Diari de Girona, amb la seva primera pàgina que obre amb aquesta informació que comparteix també amb el Punt Avui. La Sindicatura de Comptes veu noves irregularitats al Consorci de la Costa Brava. Es van fer 93 contractes menors el 2016, fet que vulnera la normativa. Es considera que s'hauria de garantir la concurrència competitiva. D'altra banda, Educació atura un nou decret de menjadors almenys fins a l'any 2020. La compravenda d'habitatges a Girona s'incrementa un 20,1% a l'octubre. Sánchez alerta a Torra que serà contundent si salta la llei però descarta aplicar el 155. L'exsecretària de Mer s'enfronta a 4 anys de presó per malversació. La temporada d'hivern comença malament a l'aeroport, perd un 20% de passatgers. També diu el Diari de Girona que disminueix el nombre de quines de Nadal al territori a comarques de Girona. Destaquem dues informacions encara més. Una és això de les impressions 3D contra el càncer, una troballa de la Universitat de Girona que ha aïllat cèl·lules mare tumorals amb un sistema pioner. I d'altra banda, a Blanes investiguen una agressió sexual a una menor en el barri dels Pins.
Hi ha d'altres informacions i titulars de la jornada en la resta de rotatius de diaris. En primera plana, El País ofereix la informació que Sánchez planta cara a Torra i li ofereix la sortida d'un altre estatut, mentre que El Periódico titula Sánchez avisa Torra amb el pes de la llei. La Razón diu que l'atavió de Sánchez amb Torra subleva els barons, mentre que el diari Ara diu Pedro Sánchez endureix el to amb l'independentisme. L'ABC recull unes declaracions del ministre Borrell. Diu que reconeix el poc èxit de la política de l'ibuprofè a Catalunya. El Mundo diu Sánchez agreuja la seva soledat per la seva inoperància a Catalunya. I La Vanguardia, en el mateix sentit, en la mateixa línia, Sánchez eleva el to davant el govern sense tancar-se les portes.
El que fem ara és mirar els titulars que hi ha ara mateix a la pàgina web 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio cobra amb aquesta informació. Theresa May supera la moció de confiança i continuarà liderant el Brexit.
En una votació secreta, la primera ministra britànica Mèdica ha obtingut 200 vots a favor dels 117 en contra.
El sospitós de l'atrac d'Estrasburg, 29 anys, 27 condemnes i radicalitzat a la presó.
Macron mobilitza 500 militars per intentar capturar el presumpte autor de l'atemptat.
4 morts i 43 ferits en l'accident d'un tren d'alta velocitat a Turquia.
Ha xocat amb una màquina d'inspecció de les vies en una estació d'Ankara.
El president del govern espanyol, David Cameron, amb Escòcia.
Sánchez ha insistit que no donarà suport a un referèndum d'independència que ha relacionat amb la votació sobre el Brexit del juny del 2016.
Més titulars de política, Pedro Sánchez diu que enviarà efectius suficients a Catalunya si persisteix la inacció.
I Quim Torra demana al president espanyol que vingui a Barcelona en política i no amb més policies.
La mobilitat urbana europea es projectarà des de Barcelona.
La ciutat ja és la seu de l'Institut Europeu de la Mobilitat Urbana, que aportarà 1.600 milions d'euros per a la investigació, llocs de treball i formació.
I tal com han destacat la premsa comarcal en les seves portades, aïllen cèl·lules mare del càncer de mama gràcies a la impressió en 3D.
El projecte d'investigadors de la Universitat de Girona facilita investigar un fàrmac que eviti la recaiguda de les pacients.
Els diaris parlen de Lloret.
A les 8:40 minuts repassem què diuen avui els diaris de Lloret de Mar i el que trobem és una referència esportiva en el suplement L'Esportiu, a la pàgina 14, que diu: el Lloret té la recepta. El conjunt lloretenc rep dissabte el Girona C, el líder i favorit del grup 1 en el duel gironí. Els de la Selva ja saben que és superar el primer classificat. Són els únics que han derrotat el Vilassar. I es destaquen unes declaracions d'Albert Ballosera, entrenador del Lloret de futbol, que diu: haver guanyat el Vilassar fa dues jornades ens ha de donar el punt aquest de creure-hi. Com diem, el partit es jugarà a dissabte, serà demà passat, i serà entre el Lloret i el Lloret, volem dir, i el Girona C.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Restaurant 58 de l'Hotel Santa Marta, un lloc per gaudir dels petits plaers de la vida. Tenim menús especials d'empresa i un menú diari a 35 euros des d'on gaudiràs d'unes vistes immillorables a la platja de Santa Cristina. Receptes clàssiques en la seva versió actualitzada i sempre amb productes de temporada i de proximitat. Restaurant 58 de l'Hotel Santa Marta, a la platja de Santa Cristina. Recorda que aquest hivern romandrem oberts fins al 6 de gener. Fes la teva reserva al 972 36 49 04. Consulta els nostres paquets de cap d'any amb sopar, festa cotilló i nit d'hotel.
A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per gaudir de les festes al nostre catàleg de Nadal. Consells i parament de taula, aperitius, les millors receptes de carn, marisc i molt més. Trobaràs el nostre catàleg als establiments Bonpreu i Esclat o a la pàgina web bonpreuesclat.cat. Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la dejas ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? Vuélvete muda, ¿eh? ¡Vuélvete muda!
¿Y tú desde cuándo eres bollera?
Estem escoltant el tràiler de Carmen y Lola, una pel·lícula espanyola d'aquest 2018, presentada a Cannes i guardonada al Festival de Tolosa amb el Premi del Públic. La tercera edició del cicle Cinema i Dona arrenca avui amb Carmen i Lola, una història de primers amors en situacions adverses, un film honest i lliure que només pot enutjar aquells qui encara no són capaços d'assumir la realitat del món d'avui dia. És el que llegim directament de la pàgina web del Teatre de Lloret, perquè avui es projecta a càrrec del Cineclub Adler amb l'associació de dones L'Aurora. El passi comença a les 9 de la nit i quan acabi es farà un col·loqui al Teatre de Lloret. El vestíbul en concret. Parlem d'aquesta pel·lícula, d'aquesta projecció i d'aquest cicle amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ens trobem?
Bé, molt bé.
I en disposició per veure aquesta pel·lícula avui?
Evidentment, i amb moltes ganes, no? Després de les 8 nominacions als Premis Goya, entenc que, doncs, hi ha ganes de veure aquesta pel·lícula.
O sigui que és una bona oportunitat per veure una pel·lícula que pot obtenir algun guardó.
És una de les favorites als premis, ja ens ho esperàvem, i bé, de fet vam veure molt clar que era una pel·lícula que anava molt bé pel cicle Cinema i Dona, i el fet que ara doncs estigui als mitjans, a la premsa, perquè és una de les pel·lícules amb més nominacions, doncs és molt positiu. També per la pel·lícula, perquè quan es va estrenar, doncs bé, va costar una mica que s'estrenés, va estar molt de temps, es va presentar a Cannes, que és un festival que escapa a la primavera, i en canvi va arribar fins a la tardor, doncs no es va poder veure en sales a l'estat espanyol. Va tenir una estrena que també potser va ser excessivament discreta i no s'acabava d'entendre, no? I ara, doncs, sembla que amb les nominacions de l'Acadèmia del Cinema, doncs, se li està donant una mica el valor que mereixia la pel·lícula, que realment és interessant.
Per tirar l'ham a les persones que estiguin indecises en aquests moments per anar a veure la pel·lícula, podríem dir que la trama, l'argument, són dues gitanes que no es comporten com s'esperen d'elles.
Bé, no ho sé, depèn, clar, depèn de qui.
De la interpretació.
Depèn de quin parlem, es comporten com s'espera o com no s'espera, però sí que és veritat que les històries d'amor, perquè tinguin un ganxo, doncs han de tenir lloc amb certs encarbancs, amb certes dificultats, i bé, en aquest cas, doncs, la directora Arantxa Echevarria ha fet una història d'amor entre dues noies que es dona en el context de la seva comunitat gitana, i que, per tant, això és un encarbanc més en els que ell ja de per si tindria la relació en un altre, en un context diferent. És una pel·lícula que s'inspira en una notícia que la directora va veure a la premsa fa anys, que era que dues noies gitanes s'havien casat, però ningú havia anat al seu casament. I a la notícia, doncs, es veia la fotografia de les dues noies d'esquenes, perquè tampoc volien que les reconeguessin, i esclar, era una notícia que li va semblar molt, molt cristal·lina, no? I això la va inspirar a dir, bueno, m'agradaria explicar la història, no? I a veure com deuria ser aquest primer amor d'aquestes dues persones dins un context tan, tan difícil i de rebuig. Això és la base de la qual surt Carmen i Lola, i la pel·lícula funciona sobretot perquè una de les grans opcions afortunades opcions que ha tallat la directora és treballar precisament amb actors no professionals. Per tant, el que es veu, doncs, és molt verídic. Tu creus, perquè són gent que estan explicant una mica la seva comunitat, perquè són ells mateixos els qui ho estan interpretant. No és un actor que faci de gitano, sinó que són gitanos que al llarg d'un procés de càsting molt gros, doncs, han arribat aquests papers, i em sembla que en tota la pel·lícula només hi ha un personatge que està interpretat per un actor professional. Tota la resta, doncs, són gent de la comunitat que han participat en la pel·lícula.
Uh-huh.
Aquesta pel·lícula dona inici a aquest cicle Cinema i Dona que organitzeu amb l'Aurora. Explica'ns quines són les pel·lícules que formaran aquest cicle, a banda de la d'avui.
Començarem amb Carmen i Lola i seguirem una pel·lícula que és totalment diferent, que és La mujer que sabía leer, una pel·lícula de Marine Francent que és també una primera pel·lícula, igual que Carmen i Lola. En aquest cas, una pel·lícula que s'emmarca dins del gènere de drama històric. Per tant, són històries totalment diferents. La mujer que sabía leer, ja en parlarem quan sigui el moment, és una història d'apoderament femení que té lloc durant la França ocupada per les tropes napoleòniques. Un poble on hi ha tot un seguit de dones que han d'aprendre a sortir-se'n sense els homes perquè l'exèrcit napoleònic se'ls ha endut tots. És una història també molt, molt interessant i que lliga perfectament amb el cicle Cinema i Dona. I per acabar veurem The Love Witch, és a dir, la bruixa de l'amor, una pel·lícula divertidíssima, una comèdia feta una mica fent paròdia o... És una barreja entre paròdia i homenatge d'aquelles pel·lícules, d'aquells melodrames del Technicolor dels anys 50-60, que en aquest cas doncs, l'Anna Viller, la seva directora, doncs, ha convertit en una petita pel·lícula de culte instantani que doncs, és digne de veure, i em sembla que és una bona manera d'acabar el cicle amb una nota d'humor i passant-nos-ho molt bé.
Quines són les dates de les altres dues projeccions?
Doncs la segona serà el 31 de gener i la tercera serà el 14 de febrer, si no m'equivoco. Sí, hem buscat, mira, ha coincidit amb Sant Valentí, que fem la pel·lícula d'Encanteris per enamorar el personal. A veure si convencem a la gent.
Doncs com que no tornarem a parlar fins al gener ja de 2019, Joan, et sembla que ens facis una valoració de com ha estat aquest 2018 per el Cineclub Adler?
Home, espero que sí, que tornem a parlar, perquè ens queden dues projeccions abans que s'acabi l'any.
Abans que s'acabi l'any.
Sí.
Vols fer ara la valoració o vols esperar l'última?
Home, si encara m'ho reservo, no? Però,
sí?
Per quan acabem, no voldria tampoc que... fer celebracions abans d'hora.
Doncs les altres dues projeccions, quan són previstes? Que...
Bé, la setmana que ve tenim el dia més curt, que ja portem 3 o 4 anys fent-ho, i després el 27 de desembre doncs, tenim també El León duerme esta noche. És la vigília de l'aniversari del cinema i hem buscat una pel·lícula que lligui molt bé amb la celebració.
Molt bé. Llavors, podem dir que tranquil·lament en les pròximes setmanes l'activitat és viva, la del Cineclub Adler, eh?
Sí, seguim, no fem vacances per festes, precisament perquè són festes i la gent suposo que també té ganes d'anar al cinema i d'anar al teatre i de fer coses, no? Si nosaltres fem vacances, quines festes més avorrides.
De fet, no sé si vols comentar també alguna estrena d'aquestes festes nadalenques als cinemes comercials, això sí.
Ai, no ho sé, no m'atreveixo. Més aviat, deixeu que es compri cap a casa i que porti la gent cap al cineclub. En tot cas, home, sí que és veritat que amb les nominacions als Gaudí primer i després als Goya, doncs la gent que no tingui fresques aquestes pel·lícules amb nominacions val la pena que busqui, que miri la cartellera i que miri a veure on es poden veure, no? Algunes les veurem al cineclub, o sigui que paciència, que si ens esperem doncs al Teatre Angelet també podrem veure alguna d'aquestes pel·lícules.
Molt bé. Doncs, Joan Moret, gràcies per tota aquesta informació. Cita ineludible avui al teatre a les 9 del vespre. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit minuts, arribem a les 9 en punt del matí i encara tenim una informació més que destacar, i és que Tamara, la cantant, serà el pròxim diumenge a Lloret de Mar. L'artista, que compta amb un bon grapat de premis i reconeixements, ha estat nominada en 4 ocasions en els Grammy Llatins, ha rebut el guardó de la música a la millor artista revelació i té un premi Ondas a la millor cançó per la seva peça Herida de Amor, del 2001. A més, ha aconseguit 21 discos de platí, 4 d'or i un doble disc de diamant. Tamara, com diem, actua aquest diumenge a 2:15 de la tarda al Teatre de Lloret. Les entrades valen 22 euros i es poden adquirir a través del web de l'equipament o una hora abans de l'inici de l'espectacle. I amb ella ha tingut la sort de parlar el nostre company Moisés García.
Tenim al telèfon la protagonista del concert d'aquest diumenge al teatre, és la cantant Tamara. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Alma de Bolero, repasarás temas importantes que han marcado tu carrera.
Mira, Alma de Bolero es un espectáculo que lleva casi 2 años ya en teatros y la verdad que, bueno, significa mucho para mí. Es verdad que se hace un repaso de estos 20 años de carrera de Tamara, pero sobre todo inclinándonos un poco más en lo que yo creo que la gente creo que me identifica más, ¿no? Que es el bolero, ¿no? Se cantarán grandes clásicos de toda la vida y temas que han sido de grandes compositores, pero que yo he tenido la oportunidad de poder grabarlos en estos 20 años, ¿no?
Por lo tanto, temas que recordaremos de discos anteriores tuyos y otros que no son de discos tuyos.
Exactamente, que son boleros de toda la vida. Pero bueno, como yo me considero una bolerista, creo que puedo cantar esos temas que no he grabado, pero sí que los puedo hacer en directo a piano, ¿no? Sin ningún problema.
¿Qué representan para ti los boleros, Tamara?
A ver, yo soy una cantante melódica romántica, pero sí es verdad que siempre muy pequeña sí que he ido pues identificándome o decantándome un poco más por el bolero, ¿no? Yo creo que la gente también me identifica muy bien, como he dicho antes, en el bolero, ¿no? Es un género especial, es un género muy de raíz, muy arraigado. Yo por ejemplo he sido una persona que nació dentro del mundo del flamenco, de la copla, ¿no? Pero el bolero siento que tiene esa misma raíz, ¿no? Tan profunda. Entonces, pues por eso le tengo esa estima especial, ¿no? Un poco más al bolero que a otro género, ¿no?
¿Es la primera vez que vendrás aquí a Lloret a actuar?
Sí, la primera vez, la verdad que sí. Y bueno, yo espero que todo salga bien, que en el teatro y principal de Lloret la gente esté ahí conmigo, me estén apoyando. Y con muchas ganas, además.
Ahora también sabemos, Tamara, que estás preparando un nuevo disco para celebrar tus 20 años de carrera.
Exactamente, a la vez estoy preparando mi nuevo álbum, que saldrá en octubre de 2019. Es el 20 aniversario, son 20 años de mi disco, el primer álbum que se ha lanzado, gracias. Y vamos a hacer un disco especial, yo espero que sí.
Dos preguntas más. Recuérdanos, Tamara, ¿cuáles han sido tus inicios? Como decimos, ya prácticamente casi 20 años de carrera.
Ajá. Hombre, yo empecé con 11 años ya a participar en programas de televisión y ya empezó mi carrera un poco ya a despuntar en salir en programas a concursar, siendo una niña, y ya lo que es profesionalmente fue pues, con 15 años, que cuando se salió al mercado mi primer álbum, Gracias, y así empezó todo, ¿no? Pero realmente yo creo que empezó todo como uno siente y uno cree que empezó su punto de partida, fue a los 11 años, ¿no? Con esos programas de televisión, en esos concursos, y ahí ya empecé a que quería cantar. Y ya me dijo mi mamá que mi profesión iba a ser el de ser cantante, ¿no?
Y una carrera llena de éxitos, llena de premios y reconocimientos, por cierto, este 2018 que recibes el premio al artista más elegante, incluso.
Al artista más elegante y mejor vestida en el escenario. Es muy importante, parece que no, pero en el fondo lo es. Bueno, lo que es la imagen, claro que siempre la hemos intentado procurar cuidarla mucho, tanto en vestuario, maquillaje, peluquería. Tengo una persona que ya conmigo 20 años trabajando al lado mío. Y bueno, pues más o menos es el que lleva todo ese tema de la imagen, ¿no? Es muy importante la persona adecuada, ¿no? Y después de tantos años, pues me conoce perfectamente. Y luego que te digan elegante, ven en el escenario, pues pues eso no lo cuyese, porque bueno, pues aparte de cantar, que te digan, pues cantas, pero también eres muy elegante cantando, y tus movimientos son muy elegantes, son muy glamurosos, pues es un extra, ¿no? Y te gusta, claro que sí.
Pues Tamara, esperamos que vaya muy bien tu concierto, que Lloret de Mar disfrute mucho con tus boleros y gracias por atender la llamada de la radio.
Toda la gente de Lloret, de alrededor, o sea, espero a todo el mundo, ¿eh? Que sabéis que para mí Cataluña es como mi segunda casa, ¿eh? Así que nada, espero a todos. Un besito grande.
Aquí te esperamos. Gracias, Tamara.
Gracias.